Catalunya Ràdio i catradio.cat/25anys presenten El Visitant, edició Gran Reserva.
Segona hora d'aquesta segona part del Visitant, continuem repassant el millor dels 25 anys de Catalunya Ràdio. On ens havíem quedat? Us en recordeu? Vinga, arribem al 2001. Aquest any, Lance Armstrong només havia guanyat 3 tours. Ja, encara en guanyaria algun més. El Bayern de Múnich va guanyar la Champions a la tanda de penals davant del València i Catalunya Ràdio semblava, per moments, Broadway.
Molt bona nit, encetem un nou Broadway Express, com cada diumenge a aquesta hora, amb l'entusiasme que ens caracteritza i sobretot després d'haver fet una campana important comprovant que els Premis Max doncs, es van repartir com esperàvem i com ja havíem comentat. La qüestió és que avui no estem per cerimònies ni rituals de cap mena i és que aquesta nit el Broadway Express vol disfrutar de la música al 100% i més concretament de les veus dels nostres protagonistes, de la veu amb majúscules, que segons el meu gust, i com ja ha dit molta gent, no ho he inventat jo, és l'instrument més perfecte. Amb aquest instrument, doncs, si el tenim en realitat, que això ja és una altra cosa, podem fer meravelles, floritures espectaculars, inflexions divertides, canvis de to virtuosos, vibratos emocionants, filatos que posen la pell de gallina, en fi, que hi ha mil possibilitats sobre mil, fins i tot per arribar a imitar el timbre de veu o la cadència d'un cantant en concret. Aquest és el cas, per exemple, del Nacho Vidal, per parlar d'un dels més recents, que ha interpretat el rei del rock a l'obra A la cuina amb Elvis, que podíeu veure al Teatre Neu de Gràcia, com al llarg de la història del musical doncs, hem vist també altres actors que han donat vida a grans estrelles del rock, com ara Roy Orbison o el mateix Buddy Holly, que està immortalitzat damunt els escenaris del West End des de fa 12 anys amb el biomusical Buddy. És clar que d'exemples n'hi ha de totes menes i maneres. Fa dies escoltàvem a Bibi Newirth, precisament a aquesta hora, imitant Gwen Verdon en l'homenatge que li va fer al concert My Favorite Broadway que van programar el Broadway Express. Hem vist els records que Uta Lemper ha dedicat sempre en els seus concerts a dones d'una sola peça com Marlene Dietrich o com Edith Piaf. Alguna vegada també hem escoltat com l'actriu Rita McKenzie, que va fer aquell espectacle dedicat a Ethel Merman, que després ha donat tot un filó a Broadway amb altres shows, com els que han dedicat a personatges com ara Mae West, Tallulah Bankhead, Frank Sinatra, Patsy Cline i d'altres que han funcionat força bé a Broadway. La qüestió també és que fa un parell de mesos ens va arribar a les mans el disc de la cantant de Detroit, Diane Reeves, un treball fabulós, dedicat precisament a una de les veus més impressionants de la història del jazz, Sarah Vaughan. En fi, un disc totalment recomanable que avui ens ha servit d'excusa per construir un Broadway Express dedicat a les millors imitacions de la història de la música, que n'hi ha hagut i força divertides. Ho anirem descobrint al llarg del programa d'avui. D'aquesta manera us garantim una estona molt, molt agradable i un començament de luxe, per exemple, amb la versió que Diane Reeves ha fet de tot un clàssic de l'Encore Bail, l'Speak Low del musical One Tough Job Venus, amb tota l'essència dels vibratos i ralentits de Sarah Vaughan.
Be lost in the dark. Too soon, too soon I feel. Wherever I go, that tomorrow is near. Tomorrow is here, and always too soon. Time is so old, and love so real. Love is pure gold, and time a thief.
Deliciosa reproducció la que ha fet Diane Reeves de l'estil Sarah Vaughan, aquesta versió impecable de l'Speak Love d'en Kurt Weill, que s'inclou en el disc The Calling, Diane Reeves Celebrating Sarah Vaughan.
Bones festes.
Catalunya Ràdio.
25 anys de ràdio al visitant.
Para amb el cable, baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra.
2002.
Travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota.
Ladislau Kubala ens va deixar el 2002. També va ser l'any en què Ingrid Betancourt va ser segrestada per les FARC. I també era un any en què podíem sentir la Guillermina Mota i el seu programa, Al cap dels anys. Era la intimitat amb un convidat durant una hora. Una hora molt especial.
cap dels anys. Un programa de Catalunya Ràdio amb Guillermina Mota.
David Castillo és un poeta que ha fet avançar sempre la seva vocació literària en paral·lel amb l'acció directa. Va ser un dels actors, entre cometes, dels ambients llibertaris de la Barcelona de finals dels 70. La seva incorporació fa 12 anys al suplement de cultura i art del diari Avui van donar com a resultat una renovació radical que l'han convertit en un dels suplements de lletres més importants del país. Després de guanyar el Premi Sant Jordi, em fas riure, ara. No, però jo continuo. Després de guanyar el Premi Sant Jordi, ha estat un dels autors més venuts durant la diada del llibre amb la novel·la No miris enrere, editada per Proa. 7 edicions i 33, ara comprem perquè els metges van dir 33.000 llibres venuts de moment. David Castillo va néixer l'any 1961 i ja ha editat una llarga llista de llibres. En parlarem avui, aquí, al cap dels anys. Molt bona nit, David Castillo. I dic que em fa riure perquè t'has posat... T'has canviat de lloc mentre jo estava fent aquesta presentació tan seriosa. I, esclar, m'he sentit com, com si tingués la tele aquí gravant-me.
Per veure't millor.
Exacte. Com... Així com a Lobo Feroz.
Hola, mi amor, soy yo tu lobo.
Exacte. Bueno, què vol dir això d'activista poètic? Perquè m'ho has d'explicar una mica, eh?
Activista poètic.
Perquè a mi això ja m'ha agafat gran i ja no, sé de què va.
Bueno, és allò que havíem dit, no? Que nosaltres, doncs, en una determinada època vam intentar salvar la societat a través de la cultura. Al final ha estat la cultura la que se'ns ha salvat a nosaltres.
Sí.
En comptes de ser militants polítics, som militants culturals.
I doncs és veritat això, eh? Escolta, diuen que la poesia, si no enganxa la infantesa o l'adolescència, no enganxa mai més. Tu creus que això és veritat? O un pot començar a llegir poesia de molt gran?
Ostres, mira, ahir, abans d'ahir vaig veure un programa a TV3 sobre l'Alzheimer i precisament practicaven memoritzant poesia i veia que tenia una pràctica bastant útil, no? Allò que deia el Maragall, no? Que era una poesia, tenia unes fonts inconegudes encara, o el Celaya, la poesia és una arma cargada de futur.
Sí.
I de fet també pels hospitals porten poemes, hi ha lectors, rapsodes, que passen pels malalts i jo crec que ens substituït fins i tot una mica els capellans, no?
Sí.
O sigui que crec que es pot habituar un de gran, també.
Però, a veure, si fem una mica un viatge al passat, tu, de nen, eres un nen rebel o eres d'aquells nens que eres molt bon nen?
La meva mare diu que era molt bon nen.
Ah, sí?
Després
quina
vaig ser bastant trinxeraire i...
Trinxeraire és una paraula que m'agrada molt. Ara feia molt de temps que me la sentia, perquè això us deia molt, quan jo era petita.
Vallcarca Power.
Sí, és un trinxeraire, ja està bé. Sí, sí, sí. I després? I després de ser trinxeraire, què?
Bueno, després m'han col·locat a treballar en un banc avorridíssim.
Sí? Però et van col·locar a treballar molt jovenet, no?
Als 14,
sí. Als 14 anys. I què feies?
El gamberro, absolutament.
Ah, bé.
Futbolín, billar, aquestes coses. I després moure la propaganda dels polítics, que en aquella època doncs, començaven a moure's i tot això.
I ja llegies poesia o no? Doncs
pues mira, em vaig ficar amb aquestes organitzacions, amb Comissions Obreres i la USO i després la CNT, perquè tenien revistes i allà podia publicar ja els meus versos, saps? O sigui, que va ser una cosa incipient ja, de propietat, no?
Però tu, mentre treballaves en el banc, perquè crec que tu escrivies des de molt petitet, això sí, poesia,
Sí, sí, sí.
I mentre treballaves en el banc vas continuar escrivint també, no?
Ja ho crec,
Ah, és a dir, que tu anar fent.
Jo, de fet, a la revista d'aquestes polítiques publicava versos.
Ah, ja publicaves.
Sí.
Ja publicaves tot allà. I com va ser que et passegis de la poesia al periodisme?
Gairebé antagònic, eh? Doncs...
Clar, perquè és una cosa tan prosaica, això del periodisme, diuen.
Sí, de fet, és una pregunta que em faig, però diríem que era una mica per continuar amb la cosa escrita i no haver-me de dedicar doncs, a una altra professió. Volia continuar fent el gandul tot el que podia i diríem, ja que no podia fer amb els versos, doncs amb una cosa més prosaica, com és el periodisme. Però l'objectiu era aquest, no treballar.
L'objectiu era no treballar, però això és l'objectiu que tenim no molta gent, eh? Pocs. Però tu encara el tens aquest objectiu o no?
Sí, el que passa que ara amb tot això els festivals de poesia, ara vine a la universitat a fer classes, al diari cada cop més articles que escriu de futbol i tot això ja comença a convertir-se en una mena de treball perdut ja d'aquells
O sigui, que vols dir que ja estàs condemnat a treballar?
Bueno, ara amb tota la pasta que m'he aixecat amb això del premi, penso bé, una mica de relax.
Després en parlarem d'això, perquè això és el que més m'agrada, la pasta que uns emporta amb un premi, que vols que et digui. Escolta, no, és que això ja saps que sempre es treuen frases de que un ha dit a altres llocs, no? Per exemple, el diari El País va publicar una frase teva com a titular que diu: l'Ajuntament promou la poesia però es carrega l'imaginari. Jo estic molt d'acord, però a veure, explica una mica això.
Bueno, això són aquests últims tecnòcrates que han arribat, que ara van, diríem, amb el carnet socialista, però que podrien ser porciolistes o el que fos, de fet són molt semblants, que han fet aquesta mena d'operació higienista per la ciutat i s'han carregat totes aquestes barriades: Sant Pere, Santa Caterina, el barri Xino, un tros del Poble Nou, la Barceloneta, i no sé, i és una cosa que em porta negra, perquè l'altre dia estava allà al costat del... estan intentant obrir l'avinguda Cambó, que és una avinguda que es va fer després d'un bombardejos franquistes davant de la catedral, i ara la volen fer arribar fins a l'Arc del Triomf, i la faran arribar, no? Jo em vaig trobar una mica com el Taylor del Planeta de los Simios, saps, al final de la pel·lícula, que es troba l'Estàtua de la Llibertat i dius: cabrons, què heu fet amb el meu barri, no?
Exacte, sí, és veritat,
I t'ho trobes contínuament, no? Que, diríem, toquen sempre aquestes coses que dius, tot el traçat medieval dels carrers, en canvi se preocupen de les quatre restes que han trobat a sota del Born, allà la gran revolució, el gran debat.
Ha passat això, tu. Sí, hòstia, ja et dura molt, eh?
Una autèntica plasta.
Plasta total. Tu, durant els anys 70, a veure, amb els ambients llibertaris, quina vinculació vas tenir? Perquè...
sexual, anímica, sentimental, bàsicament aquesta.
Però doncs ja estimo molt, ja. Què més vols a la vida? Escolta, fixa, sexual, anímica i sentimental. Mira el Ramon quina cara posa. Diu: jo també voldria, clar. I la Lluïsa, tu tots aquí. Escolta, a veure, David, has dit que la poesia és com aquells amics que se presenten de sobte. Perquè, clar... això està
amics,
bé
de... no coneguts.
Amics, no ja. Encara que de vegades això que a mi que se't presentin de sobte no m'acaba d'agradar. Però en poesia sí, és clar, perquè la poesia, què passa? Que et ve un dia... no necessita disciplina la poesia, no?
No, la poesia és allò que som els paperets, no? Que apareix, estàs 3 o 4 dies... han marxat els versos, i comença a tenir una crisi, però en canvi de sobte torna i potser t'aixeques a les 4 de la matinada i fas allò un poemot, no? Però és allò que no dona feina, no és com la novel·la, no? Que està cada dia ja redactant i corregint, que és un tostón. En canvi,
és que jo no entenc com un, de debò, com un poema, és clar que no guanyes els mateixos diners.
Més aviat no.
No, perquè, clar, no, però és el que diu el Sergi Pàmies, si no venen, diu, ells ho han buscat, si fan poesia. Això té molta gràcia. No, però vull dir-te que, és clar, passar d'una cosa que és tan lliure com la poesia a una cosa que jo trobo, que és com una obsessió que deu ser una novel·la, ha de ser dur,
Sí, el que passa és que passes de ser un angelet, en el cas de ser un poeta, a ser un déu. I aleshores construeixes un món, unes criatures, i les fas trontollar per aquesta mena d'aventura que és una novel·la.
Però vols dir que algú s'havia pensat mai que tu eres un angelet? No crec, David? A mi em fa l'efecte que això ningú s'ho havia presentat mai, però bueno, s'ho havia pensat mai. I una altra cosa que has dit i que jo he pensat, ostres, té raó aquest noi, diu... És que m'agrada molt aquesta frase. Diu: la vida és un naufragi i la poesia és un tros de fusta que t'ajuda a surar.
Sí.
No, és veritat, no? Però és que està... la vida és un naufragi per tothom, no?
Per tothom, sí. El que passa que hi ha alguns que no ho capten tant. No,
ja, sí. Perquè sempre s'acaba malament, o sigui que és igual. Però, a banda de la poesia, hi ha alguna altra cosa que també t'ajudi a surar?
Una cosa que m'agrada més de la poesia, l'únic que m'agrada més que la poesia són les dones.
És que t'anava a dir, no cal que gaire bé que m'ho expliquis, però per si algú no ho ha captat, que ens escoltes...
Això és com el Conte Quinte, no?, que li diuen: què prepareixes que et tallem, la titola o el peu? Sí. Els diria la poesia.
No, clar, no, és que... No, però queda clar, vull dir que qualsevol que no hagi entès ja està. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
25 anys. El visitant, edició Gran Reserva, amb Enric Lucena. 2003.
Arnold Schwarzenegger va arribar a governador de Califòrnia el 2003 i Dan Brown va publicar El Codi da Vinci. Aquest any hi havia un programa curiós a Catalunya Ràdio. No sempre hem de parlar del que ens agrada. També podem parlar del que no ens agrada.
Les pitjors cançons de la nostra vida.
Això és, jo no m'equivoco, Catalunya Ràdio, la força dels 20 anys, l'emissora nacional més esportiva de Catalunya.
Com ho sé tant, això?
Que això és,
la Ràdio Nacional.
La Ràdio Nacional i més esportiva de Catalunya. Ara. Perquè jo vaig que havia dit.
L'emissora.
L'emissora?
Sí.
He dit l'emissora.
I ara ja no és una emissora, és un conjunt d'emissores.
No.
Força dels 20 anys.
Però Catalunya Ràdio...
Sí, en si mateixa sí, però clar, en haver tingut germanes...
Per exemple, en Catalunya Informació, Catalunya Cultura...
És un grup. Grup d'emissores. De fet, la denominació oficial és grup d'emissores.
I jo sé que fa 20 anys, i això s'ha de repetir diverses vegades. Jo, al llarg d'aquests programes, si tu et sembla bé, repetiria de tant en tant que la casa està celebrant els 20 anys.
La força dels 20 anys a mi sempre em fa avançar amb unes pàgares brutals pel carrer. No sé per què.
També
t'has obsessionat, pa, sí.
No, però és que els 20 anys és allò...
Fem-ho bé, hem d'explicar qui som.
Jo he intentat...
Sí, perdó, però t'he interromput. Fem una cosa, tornem a tirar...
No. Jo diria una cosa, que a mi tu m'interrompis, ho trobo perfectament bé, perquè això dona un cert dinamisme. És a dir, no, es veu que és una cosa, no és una cosa que està escrita. Perquè si fos per mi, jo et diria que potser això ja estaria escrit. No hi hauria aquest to d'improvisació de... No, ja direm això... No, estaria tot marcat, puntuat, la coma aquí, el punt allà, el punt i com allà, de tal manera que en començar a llegir ja seria tot allò com aquella gent que col·laboren amb mitjans de comunicació i que es preparen un article. Llavors el vaig llegir punt i coma...
Entenc el teu ressentiment professional, però sí que voldria dir-te que moltes vegades tu i jo hem procurat fer això. És a dir, hem escrit, hola, bona tarda, sí, benvinguts, una però vegada
moltes vegades.
A la Rotllana. Però,
jo no voldria
recordar. Sí, però també et voldria recordar que quan tu has fet això, amb aquest propòsit tan científic i tan encomiable, també te l'has saltat. Perquè de cop i volta t'ha vingut la necessitat torrencial d'expressar-te sobre diversos temes que podien ser des d'una persona humana de sexe femení que passava pel carrer a una consideració sobre el mal estat de les truites de patates als bars. Per tant, en aquest sentit és el que et volia recordar, que no sempre has complert aquest compromís de seguir el guió estrictament.
Un compromís amb el país i un compromís amb els nostres oients. Jo també volia dir, en aquest moment la cosa es bifurca en dos caminois. Podria haver dit senders, dos camins, però pensar que el caminoi, sent dels 20 anys com són de Catalunya Ràdio, si es cau més. Començaré un camí, acabat, tornaré enrere, fins al punt d'intersecció on es bifocava el camí a l'altra banda, i jo us diré l'altre. Me diré qui som. Som Jordi Sánchez, a les vies de so. Després, Sergi Pàmies i Quim Monzó, el que seria el sonsi, però en el vessant lèxic. Perquè tot i que nosaltres parlem per la boca de la cara i diem certes coses, que poden tenir una solta o menys solta, o no tenir-ne cap, o tenir-ne... puntet, allò que diu, un pessic de solta, també podria esdevenir-se que la gent digués... Però que si és el son, sí, també ells, diguem-ne, tenen part en aquestes músiques tan meravelloses que ens ofereixen cada temporada estiuenca, ja no sé des de fa quants segles.
Perquè d'alguna manera tu ara estàs creant l'expectativa d'explicar en què consisteix el programa, potser.
No, doncs mira, jo ara he creat l'expectativa aquesta i no volia fer-la. És a dir, volia dir, una banda, nosaltres estem al que seria el son, sí, però amb el vessant lèxic, és a dir, diem les paraules. Quan sona música... Quan
ja no som nosaltres, no som nosaltres. Molt bé.
Podia ser, perquè sí, quantes vegades s'ha esdevingut el cas d'un locutor que ha estat gran estrella de la cançó.
Home.
I ho ha duc de la música. I s'ha de bé.
I tant.
S'ha de bé quotidianament. Ha duc en aquesta casa que, per cert, celebra els 20 anys.
Sí, el grup d'emissores.
Aleshores, això podia ser, però no és el nostre cas. Bueno, per teu sí, perquè jo t'he vist a tu tocar guitarra, clarinet...
Si comencem a treure els draps bruts, tens les de perdre, t'aviso.
Bé, no, però vull dir, en tema...
Jo t'he vist fer coses molt rares, també.
Però no en el que seria...
A l'àmbit musical.
A l'àmbit o nivell o tema musical.
Tens raó.
No, aleshores bé, aquesta era una de les dues coses que jo volia dir. No, que no m'oblidi,
de dir no. Que el programa és musical i com es diu el programa, no, que no ho hem dit encara i després vindrà el cap de programes i ens...
No, tu has dit, diu, ara veig que vols lligar amb... No
sí, l'expectativa que havies creat.
Espera un moment, que m'ho apunto. Quina expectativa? Expectativa. No, l'altre caminoi al qual jo volia referir-me és el fred. Som a l'estiu.
Perdó, no et vull interrompre, però consideres que el caminoi del fred i de la circumstància en què estem treballant és més important que dir abans el programa que és? Només ho pregunto. No faig un judici de valor, eh?
El programa... No, però ja hem dit qui
no, no hem dit el nom del programa.
No.
És a dir, la persona que està escoltant aquest programa encara no sap de què va,
perdona,
ni com es diu.
Quanta vegada jo vaig al cinema, ja des que era jovenet.
I els títols de crèdits els posen a mitja pel·lícula.
No. El títol de la pel·lícula.
Molt bé.
Només
t'ho preguntava, Quim, que era una crítica. Tornem al fred. Tornem al caminoi fred.
Volem el nom o el mig.
Tornem al caminoi fred.
Però tot i que el caminoi del títol... Si ha d'anar al principi o al final o al mig, el trobo molt bo. Fred, som a l'estiu. En general, és sabut que els països mediterranis, l'àrea mediterrània, països sostenibles, tots ells, doncs hi ha una temperatura a l'estiu certament elevada. Potser més o menys elevada, segons l'època, segons les circumstàncies meteorològiques que se'n diuen. Però el que no té lògica és que si s'hi col·loca aire condicionat, que és un gran invent, i la persona que va inventar l'aire condicionat no se li han fet prou homenatges ni se l'ha falat suficientment perquè l'invent va ser una cosa extraordinària, el que no és tan extraordinari és l'ús que en fa molta gent. Aquí mateix, en aquest... ha dit Plató, no Plató, un estudi on som...
Plató sonor.
Plató sonor. Fot un fred que pela.
Sí, senyor.
Això és un humà, i és un humà que no hi hagi... Vull aixecar la meva veu com a protesta. No hi hagi un termostat, una cosa que tu diguis, collons, és que fot un fred que pela, fora això. Doncs no hi ha manera. És a dir, com s'ha fet això?
La força dels 20 anys té les seves limitacions. I una d'elles, efectivament, i jo em sumo a la teva protesta pública, és que en alguns estudis d'aquesta casa doncs no hi ha hagut la previsió d'instal·lar un termostat. Són pocs els estudis que no tenen termostat.
Sí,
però
cert.
També és veritat que sempre ens toquen a nosaltres.
I t'he de dir una altra cosa. Jo estava pensant, davant del fet que Catalunya Ràdio fa 20 anys i que és la força dels 20 anys, en memòria d'aquell programa... que va ser el primer programa que es va fer aquesta emissora, que es va fer la nit del 23 al 24 de juny de l'any 1983, que es va fer, just gairebé diria jo, veient aquests mateixos arbres que ara veig a la plaça Llongueres, grans Llongueres que hi ha hagut una nissaga, entre alguns dels quals grans bebedors. Doncs aquests Llongueres, diguem, aquests arbres, vull dir, aquests arbres, que jo havia vist amb aquests ulls que un dia la terra es conspirà i diria, aduc els cucs, doncs eren 20 anys més joves. Bé, tot això volia dir que aquell programa que es va fer la nit del 23 al 24 es va fer amb les finestres obertes.
Perquè el problema no era que no hi hagués massa aire condicionat, sinó que no n'hi havia.
No n'hi havia, perquè en aquella època això era Beirut, se'n deia. Era un lloc que era el Víctor Sagi publicitat i...
Sí, una cosa que no s'ha explicat mai. Tampoc.
Doncs, aleshores, què passa? Vols que explico el futbolito? No, no t'ho explicaré. Aleshores, diguem que el que hi havia no hi havia condicionat, llavors s'obrien les finestres perquè respirés. Aleshores, jo deia, per què no ara fem el programa i amb les finestres obertes? Tu molt acertadament m'has dit...
Per tant, això repercutirà en el sol.
Sí.
I diem, nosaltres també has de pensar que...
un homenatge a aquests 20 anys.
Ja entenc l'homenatge, però jo tenia dubtes. Jo l'únic que he fet és manifestar-te uns dubtes sonors i de qualitat de so. Ara sí que a mi m'agradaria centrar el que seria l'expectació que hem creat dient que això és un programa musical que es diu Les pitjors cançons de la nostra vida, que el fem des de fa unes quantes temporades. Per què? No m'ho preguntis.
Quantes temporades?
No ho sé, perquè ara tampoc rememorar-me, no tinc les neurones ara per buscar-ne, però fa unes quantes.
Tu passa que recordes més les coses recents i oblides les antigues?
No, a mi em passa que les oblido totes, les recents i les antigues. Però bé,
jo recordo tot l'immediat, el que m'ha passat ahir, ho recordo, sobretot el d'ahir, amb molts pèls i detalls.
Més pèls que detalls?
També. Però, diguem-ne, en canvi, coses de la infantesa així, no me'n recordo res.
I ja veuràs com et passarà al revés quan siguis més gran. O sigui, recordaràs coses de quan eres petit i, en canvi, el que vas fer ahir no te'n recordaràs en absolut.
Jo no...
Sí, perquè les coses deixaran de tenir interès, també s'ha de dir. No ens hem d'acordar. Per tant, aquest és el programa que es diu Les pitjors cançons de la nostra vida, que es fa a Catalunya Ràdio, que fa la força dels 20 anys,
20
i consisteix en posar una cançó, tampoc ens hi hem matat gaire, el programa té mitja hora, això també
no,
està molt ben vist.
Aquesta cosa de dir, no ens hi hem matat gaire, no, ens hi hem matat
perdó,
molt.
Perdó, tens raó.
És que Sempre, tens raó, però com que tu i jo no parlem sinó amb el micro... Perquè, clar, aquí, això deu ser...
Durant tot l'any no hem parlat, és a dir, nosaltres ens trobem en aquest estudi un cop l'any...
Se'ns separen.
Gràcies a aquesta casa i ens diu... Llavors, clar, com que no hem pogut comentar les coses, és veritat que tu m'ho havies dit moltes vegades, i jo procuraré, i a tu prometo,
mai
i ho dic públicament a Catalunya, ho dic públicament, procuraré no tirar ni una sola pedra contra la nostra causa. Això que quedi clar, que et faig cas. Sí que voldria recordar als oients que consisteix en portar una cançó, posar-la, emetre-la, el que seria pels altaveus...
Quina màgia, eh?
Sí, la màgia de la ràdio. I aleshores, les persones, un cop l'han escoltades, també sentiran un petit comentari, breu, crec que avui més breu que mai, sobre aquesta cançó en qüestió. La cançó que hem triat per iniciar aquesta temporada...
Tu vols dir que anem ja cap a la feina?
Sí, jo aniria fent feina. Les pitjors cançons de la nostra vida d'aquest any és una cançó de Javier Crae que porta per títol el bonic títol de Olé tus tetes. Quin és el contingut? El sentirem ara. Per tant, el que farem ara, que és l'ordre natural del programa, és posar la cançó i un cop hagi acabat la cançó, que és just quan s'acaba la cançó, aleshores farem uns petits comentaris al respecte. Olé tus tetes, Javier Crae. I tenim apuntat en un paper unes quantes coses que podem dir. Però si no les consideres correctes, tornarem al tema Caminoi i a la força dels vintatges.
Verte en ropa interior, ya te digo, ejem, ejem. Tus tetas son lo mejor que me ha ocultado un sostén. Desde hace tiempo, mi amor, se dice sujetador, pero de siempre mi bien, yo lo he llamado sostén. Yo que iba de seductor, me he convertido en rehén. Tus tetas son lo mejor que ha visitado mi harén. Desde hace tiempo mi amor no se va de seductor, pero de siempre mi bien. Cada quien es cada quien. Bendigo al sumo hacedor que te hizo requete bien. Tus tetas son lo mejor, dales algo de vaivén. Desde hace tiempo, mi amor, no existe sumo hacedor, pero de siempre mi bien. Ante un buen vaivén, amén.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
25 anys de ràdio al visitant. 2004.
Bulería, bulería, dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací.
David Bisbal va publicar Bulería el 2004. El 2004 també van veure com Rodríguez Zapatero arribava president de l'Estat espanyol 3 dies després de l'11M. I el 2004 ens agradava prendre, després de dinar, unes postres de músic. Ho recordeu?
A Catalunya Ràdio, postres de músic. Amb Josep Maria Soler i Sabater.
Hola, bona tarda. Em va la Margarida Moles. Bona tarda, Margarida.
Bona tarda.
El Joan Maria Fonelleres és dels Estudis de Catalunya Ràdio de Girona. Bona tarda, Joan Maria.
Molt bona tarda.
El Marçal Cintes. Bona tarda, Marçal.
Hola, bona tarda.
El nostre convidat d'avui és un plaer tenir-lo, perquè amb ell ha sigut contertulià, però a més és Premi de Recerca de Periodisme. És, en fi, entre ell el Caputxins, que no ho sé. El Bru Rovira. Bona tarda. Benvingut.
Hola.
Bru.
Gràcies per convidar-me.
Avui és un programa molt especial, amb el qual jo reconec que estic nerviós. I així qualsevol cosa la gent disculparà, perquè bueno, els sentiments són els que són, no?
Farem costat.
Perdona, crec que parlo en nom de tots si diem que és un privilegi estar avui en aquest programa.
El Biel Majoral està als Estudis de Catalunya Ràdio de Ciutat de Mallorca. Bona
tarda,
Biel.
Sí, com anam?
Bé. Tirant, sí.
Em pensava que no podria entrar perquè no sé qui s'ha ficat a dins la línia, però vaja, estic molt content, perquè si avui no hagués pogut parlar, hagués rebentat i hagués sentit estro des d'aquí.
Bru, Angola, Ruanda, tots els conflictes dels Balcans demostren un periodisme estan en primer lloc, estan amb els problemes. Bé, no, per desgràcia no abundem massa aquesta espècie avui dia amb el nostre periodisme, no? Ara has dit un comentari, has dit, escolta, ho has dit a nivell de broma i festiu, però ho repeteixo, no? Has dit, ni no són bon temps pel periodisme de recerca i d'investigació i pels historiadors en certes coses tampoc.
No, jo et deia allò que es deia que els historiadors sempre es queixen de que la història no preveu els conflictes ni pot preveure les crisis, no? Jo penso que comença a passar amb el periodisme també, no? Que hi ha darrere de les coses, no? Ja no preveu res, no? Més aviat s'està utilitzant per provocar, no?
Què vas sentir quan et van donar aquest premi de periodisme tan... En fi, un pari de periodisme. És que no et pots treure els auriculars perquè no sentiràs ni el Joan Maria Fonalleres ni l'Albert Majoral. Si
és que no m'agrada sentir-me a mi.
Sí, però t'has de sentir. És que potser està massa fort, eh? Què vas sentir? És a dir, veure això, no? Diguem que és com una mena de... En fi, un periodista que treballa a La Vanguardia com un premi a tota la professió periodista.
Vols que digui la veritat del que vaig sentir? Vaig sentir que hi havia dos mons, no? Els que donaven el premi i els que el rebíem, i que no es troben gaire. O sigui, hi ha tot aquest món institucional i de la direcció, no? De l'assumpte, no? Que es van omplir la boca del Congo. Estic molt agraït pel premi, no? Van estar parlant de que s'ha de fer aquest periodisme en el Congo. Jo vaig ser l'únic, potser, d'Espanya que hi va anar en aquella època. Tothom se'n va anar a Bagdad. I em va semblar que hi ha un divorci gran entre el que jo era, com el periodisme que jo representava, i la gent que em donava el premi una mica, no? Això em va sobtar, no? Trobo que falta, o sigui, que s'està parlant molt, per exemple, això que dius tu del Kapuscinski, no? Que es parla del Kapuscinski. La gent s'omple la boca del Kapuscinski, el Kapuscinski fotrien al carrer d'un diari avui dia, no? No podria treballar, perquè és una manera de treballar que és molt diferent a com es treballa. Avui el que treballa, el que estaven en llibres a Espanya de periodisme és el Sistiaga, no? Perquè és un home que ha sortit a la tele i que va fer la cobertura aquella de l'Hotel Palestina de Bagdad, etc. No?
Tu estàs demanant la implicació absoluta al periodisme i qualsevol professional en la seva feina.
No, jo estic dient que el periodisme ha de tornar a ser el que ha de ser. El periodista no és l'analista, no és l'home que opina, no és l'home... El periodista és la persona que va descriure el que està passant i que no es conforma amb les coses tancades, no? Que sempre té el dubte de que quan un discurs sembla massa tancat i massa que ja està bé, ha de tenir el dubte de que s'ha d'obrir aquest discurs. No?
Vol dir que hi ha una part subjectiva, també, no? Perquè, esclar, si tu te diuen això és aquesta notícia, és així, per exemple, posem el cas Rasputin de Mallorca. Vull dir, perquè els periodistes no s'han cregut que eren sis persones que no coneix ningú, sinó que hi ha polítics implicats. Això vol dir perquè els periodistes no s'acaben de refiar, tenen una part subjectiva, no? O perquè realment és que tot són mentides.
El periodista és un home que d'entrada ha d'adoptar sempre, ha de saber que les coses... O sigui, que darrere dels discursos tancats sempre hi ha algun element que falla i això es descobreix en el que és el treball de camp, que diem, no? La investigació, anar als llocs, fer tot aquest tipus de treball que es deixa de fer, no? El periodisme es conforma molt aviat amb els llaurells aquests que et donin la raó i de la propaganda o de guiar a la multitud, no? Prefereix a vegades agafar el paper d'orientar, no? Més que el paper que necessita la democràcia, de provocar, no? De dubtar, d'introduir el dubte als discursos tancats. Jo crec que aquesta és la nostra feina. Però el dubte, per exemple, avui hi ha una notícia al diari impressionant, que és aquesta de l'Obiang, no? Ara es descobreix una cosa que tots els periodistes que hem fet a Àfrica fa anys que denunciem, que és que hi ha un senyor, que és un dictador
a Guinea
que s'ha enriquit amb el petroli i que s'ha enriquit a base de que li han comprat les concessions a base de corrompre-la amb ell, no? És a dir, el món nostre actua a l'Àfrica, i aquest és el gran drama d'Angola, per exemple, a base de comprar governs corruptes, prefereixen corrupció que legalitat, no? Nosaltres preferim corrupció que legalitat, que ens permet fer negocis.
I com més diners, més corrupció.
Exacte. I llavors avui surt aquesta notícia, però és una notícia impressionant de portada, no? En canvi, de l'Àfrica posarem quan hi ha tres morts, la sequera d'aquí, la no sé què, però mai entrem en el fondo de les qüestions, no?
Els articles, els llocs que vas, és per fer l'homenatge a tots els periodistes, no? Doncs de què feu aquesta feina tan absolutament de recerca, ja sigui a nivell, diguem, nacional nostre, ja sigui estatal, ja sigui internacional, no? Els esculls tu?
Home, més
tu
o
dius,
menys.
Escolta, vas allà al director de Torre i dius, escolta'm, em sembla que és interessant el que passa a Angola. Em vaig a Angola?
Més o menys, últimament vaig fent això, diguéssim, no? Vaig fent això, però jo crec que avui dia, per exemple, una de les coses que diem en el periodisme és que no hi ha una censura de no deixar-te fer coses, sinó de desorientar. Vull dir, el periodisme és més la selecció del que expliques, les coses que expliques, per què poses el dit aquí, el poses a Sarajevo, el poses a Bagdad i no el poses en un altre lloc, no? Això és més censura, això, que el fet de prohibir. Avui dia, una secció d'Internacional, del que rep, publica el 3 al 4%. És a dir, que tenim molta informació. I la censura avui s'exerceix en on il·luminem i on posem el foco i on posem la sombra, no? Què tapem i què diem?
Una vegada comentaves...
No és com l'època de Franco, que tu te'n recordes, que allà n'aportàvem el diari, el govern civil, i et fotien el cell i sortia el diari, no? Això s'ha acabat.
Una vegada comentaves que, en fi, que venies d'un viatge, no sé d'on venies, si d'Àsia, d'Àfrica, no sé, d'aquell viatge que vas fer amb l'Eugeni Madueño...
D'Àsia, sí,
de la Xina, no? Que vau estar un mes o dos o tres voltant per allí, no sé com us ho vau fer, que us ho
bevíeu. Ens ho vam passar de conya.
Ah, per això també. I que jo et vaig preguntar, què, tot aquell món? Dius, home, dius, és molt opac, però a vegades és més clar que la vida política que vivim a Catalunya.
Home, Xina, entre Xina i Catalunya és difícil fer símils, no? Però
recorda que vas dir això. A nivell polític hi ha coses amb les quals allí pots veure coses que aquí costen de veure-les.
Home, jo la vida d'aquí em costa més jutjar-la més que tu, no? Perquè no...
Per proximitat, no sé.
Tinc poca opinió jo sobre les coses d'aquí actualment, eh? Em dedico més a les coses de fora. Sobre el tema de Xina, que deies tu...
Fas com en Fungairinho, quasi, no?
Sí, home, no tant. No tinc el morro que té el Fungairinho aquest. Però jo, per exemple, a la Xina, a mi el que em va sorprendre, que recordo que et vaig explicar, és que es podia organitzar una societat o una mentalitat, pot organitzar la vida d'una manera completament diferent a la nostra i funcionar, no? O sigui, la Xina és la demostració de que nosaltres no som el centre de la vida, culturalment, no? De que hi ha moltes altres maneres, la gent resol els problemes de moltes altres maneres, els xinos estan completament a les antípodes de la nostra manera de resoldre els problemes i funciona, no? I en aquest sentit, pel viatjar, pel tio que es dedica a viatjar, que sempre és un eurocentre, no? Un eurocèntric o una... Els americans pensem que anem pel món i que nosaltres som la doctrina i que tal. La Xina és una lliçó d'humilitat perquè et fot una patada, això, no?
I dins de 4 dies manaran.
Ah, sí.
Perquè la màxima producció amb vaixells són ells, la màxima producció gairebé... Bueno, clar, és una quinta part de la humanitat.
És un drac adormit.
Sí, cada vegada.
I tant, doncs, de la potencialitat, jo que també he pogut viatjar a la Xina, que el dia que decideixin tirar pel dret i convertir-se en una autèntica potència econòmica que ja va cap aquí, doncs es faran els reis de tot el món.
Jo que no he pogut anar mai a la Xina, me confon de mirar xinos que venen per aquí.
Els xians, els de Xina.
I mira els seus. Escolta, una cosa. És a dir, he pogut entendre que allò que es porta realment al món d'Occident no són aquest valor de democràcia, justícia, igualtat, sinó que es porta corrupció. És a dir, si compra dirigents i ho fa des del poder, vull dir, aquestes coses de la democràcia, això són una excusa.
Jo estic els últims anys, des que es va acabar la Guerra Freda, que era una manera molt més diferent d'entendre el món, no? De dos blocs que s'han fet. En aquest moment, el que està clar és que pel món occidental té una política, diria jo, de més enllà de les fronteres nostres és tierra de nadie, no? O sigui, nosaltres acceptem les lleis aquí amb dificultat, perquè veu com els Berlusconis i aquesta gent intenten apoderar-se del control de la justícia, de l'Estat, del que sigui, per motius econòmics, diguéssim, per negocis, no? Però que, a part d'aquesta lluita que hi ha dintre el món occidental, democràtic, que hi ha unes lleis encara i que les coses encara funcionen, més enllà d'aquestes fronteres, els occidentals ens comportem com realment no? com una pandilla de xoriços, és a dir, estem piratejant els mercats, estem impedint l'accés als països pobres als mercats, estem muntant monopolis del món de la salut, de la medicació, estem saquejant les fortunes, els recursos naturals, per exemple, no? Angola, mireu-lo de Niquinea, no? Això que es veu les comptes, per exemple, del Dos Santos a Suïssa, que té pel tema de la corrupció del petroli, etc. No? I en aquest sentit sí que el món occidental té una doble moral, no? Com ens tractem a nosaltres mateixos? Perquè el sistema nostre els impedeix que exercir la corrupció a aquests nivells, ja es prova, però més enllà de nosaltres, que no hi hagi lleis, per ells és fantàstic, no?
Però aquí arriba la paradoxa, no? És a dir, nosaltres volem tenir una agricultura protegida perquè tiri endavant, però alhora volem que Àfrica pugui desenvolupar-se i que entri doncs, el seu arròs. Llavors arriba un moment que no pot ser, o hi ha un arròs o n'hi ha un altre. I aquí és la gran batalla del xoc d'aquests trens d'una societat que no sap realment quins valors vol. M'estic referint a l'occidental, no?
Però jo no ho entenc així, Margarida. Jo crec que allò que ve a dir és que la riquesa que generen ells no se redistribueix. I llavors totes les altres coses són falsedats. Perquè si n'hi ha uns que s'enriqueixen i s'espolien i s'enduen, vol dir que hi ha d'haver recursos. El que passa és que els recursos no arriben a la gent.
No, jo el que dic és una cosa que he estudiat molt bé, per exemple, a Intermón, que és que si nosaltres donéssim accés en els mercats, en els països pobres, per exemple, que els mexicans poguessin comerciar amb el frijol, o que es pogués, que si nosaltres obríssim els mercats i no fóssim proteccionistes amb els nostres productes i restrictius amb ells, la gent aquesta no necessita ni l'ajuda humanitària que els enviem. És a dir, per un costat se'ls hi posa la tirita, se'ls va ajudar, i per l'altre se'ls explota completament i no se'ls deixa participar del creixement.
Però qui els ha de fer aquesta revolució agrària?
Home, s'ha de fer...
Nosaltres, quan... des d'aquí, o els seus propis recursos que els espolien es poden, diríem, fàctics.
És la proporció que hi ha entre el que seria el món polític i el món econòmic, en una democràcia, la política i la justícia.
Mani,
és el que estic dient. O sigui, en l'Organització Mundial del Comerç, que mana sobre els mercats, no mana la política, mana els interessos econòmics. En canvi, nosaltres, per exemple, aquí tenim un Parlament on podem, els polítics poden anar a discutir aquestes coses, però en aquest món global els polítics no pinten res. Això és el que estic dient. O sigui, per exemple, la guerra americana que s'ha fet a l'Iraq és una guerra que no té res a veure amb la política. I llavors aquí sí que hi ha aquestes diferències. És el que sempre estem parlant, que és la pèrdua de la política sobre altres maneres de funcionar, i una d'elles és el mercat, no?
Home, hem de tenir en compte, per exemple, això que deia el Brull és important, no? Jo crec que sí, que l'única manera, en aquests moments el continent o la zona del món en què realment s'està empobrint és Àfrica subsahariana, la resta del món més o menys va tirant, i segurament la solució no és altra que la liberalització dels mercats, sobretot dels mercats agrícoles. Hem de tenir en compte una cosa que és bastant indecent, que és que el 45% del pressupost de la Unió Europea es dedica a subvencionar a la PAC, a subvencionar l'agricultura, no? I que durant uns quants anys hem estat parlant bé i convidant i etcètera, amb un senyor impresentable que es diu José Bové,
sí, que és un tio líder,
que
sí.
Defensa exactament doncs, el proteccionisme de l'agricultura europea en aquest cas, però també passa als Estats Units, per exemple, amb el tema del cotó, de l'acer. El que passa que és difícil. Jo entenc,
però també s'ha de protegir, no?
Pels governs occidentals, el que no pot fer un govern occidental...
Estem parlant del 3% de la població activa de Catalunya, que no s'ha de
protegir. Per això mateix, el que no pot fer...
Esclar que sí.
Però no pots utilitzar el doble argument. És a dir, o n'utilitzes un o l'utilitzes l'altre. Però no pots justificar, quan t'interessa, doncs, que vols ajudar l'Àfrica subsahariana o l'Àfrica en general, doncs, que haurien d'entrar els seus productes, i a la vegada estàs fent una política de... Jo no dic que estigui millor una o que l'altra, però clar, les dues alhora no es poden
seguir. El que segurament no pot fer la OMC ni ningú és de cop, ni cap país ho farà, cap país occidental, és de cop baixar les barreres de tots els seus productes agrícoles un dia per l'altre. En primer lloc, perquè segurament l'Àfrica no tindria prou reprís de producció per abastir, per això ha de ser progressiu, i ha de ser un baixar barreres doncs progressiu, i que no siguin uns només els que els abaixin, sinó que sigui
Marçal,
una cosa global.
Marçal,
no?
Jo el que no acabo d'entendre, i per això tinc la mosca darrere l'orella, és que el 3% de la població agrícola o activa d'Europa sigui tant problema quan s'estan ajudant altres sectors que són el 15 i el 20%, i aquests no surten mai. I sempre els pobres pagesos amb els quals
sí, el que passa
són,
que...
són els que arreglen el paisatge, són els que treballen, sí. Són els que gasten, són
aquí
els
culpables
altra... de tot.
Sí. I aquí hi ha un error que és...
El 30 o 40% sí. Que una... se'n van de diners no saps ni com, això no surten
sí.
Mai.
Que hi ha un error que és territorial, que és el que tu dius, que és cert. Però no és una raó econòmica, és territorial. Ens convé que hi hagi gent sobre el territori que no grans concentracions, això és cert. Però després hem de tenir en compte una altra cosa. Molta de la gent que rep subvencions són gent que té grans extensions. Aquí a Espanya, passa, i passa als Estats Units amb els tios que reben les subvencions, que són els grans cotoners, per exemple, dels Estats Units.
Llavors s'ha de diferenciar
entre
els paràsits i els treballadors.
Bueno, i el model econòmic està en qüestió des de que fins i tot aquí, amb el tema de les localitzacions, doncs es diu que s'ha d'anar cap a una indústria amb valor afegit. No sé si una indústria amb valor afegit dona per 6 milions de persones, tampoc. És a dir, que és un plantejament, un interrogant, que en aquests moments és un debat.
Jo, Maria?
A mi, deixem que me'n vagi una miqueta d'això.
Cap hi ha una al Bru, cosa vas cap al Bru.
D'en Bru, que ha dit un tema que, des de la màxima cordialitat i des de parlar amb un mestre, discrepo amb una cosa de la que ha dit ell, i a veure si m'ho sé explicar. Ell parlava que el periodisme no va fer opinió, però en canvi, si no recordo malament, les teves cròniques són en primera persona. És a dir, en certa manera aquesta primera persona també hi aboca un plus d'opinió. Vull dir que l'opinió en aquest sentit, si darrere està fonamentada en xifres i en dades, tu mateix demostres que no és que t'allunyi de la veritat, sinó que te la costa d'una altra manera.
Bones festes. Feliç any nou.
Bon Nadal.
El visitant, edició Gran Reserva, amb Enric Lucena.
Fins aquí la segona hora del visitant, en queda una altra. I el 2005 ens espera. Fins ara.
No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrar el amanecer, muertos de frío, se arropar con la sensatez del desvarío. Tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad. Qué vergüenza tendrán sus papás. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama, pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa, las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad, que pequeña es la luz de los faros. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad.